El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
Avui 5 de juny es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient, que enguany se celebra per 50è any consecutiu. En aquesta ocasió, la jornada gira a l'entorn de la contaminació pels plàstics. Des de l'any 1950 s'han produït aproximadament 9.200 milions de tonelades de plàstic, que han derivat en 6.900 milions de tones de residus d'aquest material. De tots aquests productes, més de 3 quartes parts s'ha convertit en residus no controlats o mal administrats. Però un altre dels aspectes a tenir en compte pel que fa al medi ambient és la mobilitat, que de fet ha centrat molt la campanya electoral per a les eleccions del 28 de maig. Sobre aquesta qüestió n'ha volgut reflexionar la Mireia Sanz en aquesta entrevista.
Sí, com deies, ha estat un dels eixos centrals del camí cap al nou mandat a l'Ajuntament, sobretot concentrat en la necessitat de la construcció de la Ronda Nord i també en com gestionar tots els tipus de vehicles que hi ha a la ciutat. Precisament sobre aquesta qüestió en volem parlar aquesta hora amb Jordi Honey Rosés, investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'Autònoma. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Com diries que ha anat canviant la mobilitat en els últims anys?
Bueno, doncs, si mirem les dades de l'enquesta de mobilitat en dia feiner de l'àrea metropolitana de Barcelona, no ha canviat tant com podríem pensar. És veritat que cada vegada veiem més bicicletes i més mobilitat activa, però de dades oficials és que estem bastant estancats amb l'ús del cotxe i amb modes de mobilitat que els han d'anar substituint per altres modes.
I això és perquè el transport públic no és competitiu, perquè el ciutadà s'ha acomodat en aquest entorn, no, de fer servir el vehicle privat, perquè la pròpia manera de concebre la societat ara mateix fa que tinguem desplaçaments molt llargs, per exemple, per anar a treballar. Quina diagnosi faries?
Doncs, per un costat, jo crec que és molt difícil de canviar hàbits, que quan ens comencem a organitzar la vida d'una manera és molt difícil de canviar-ho. I una altra barrera és l'estructural de com estan dissenyades les ciutats i les infraestructures. I en els últims anys hem vist moltes inversions en carreteres i continuem veient una priorització de mobilitat de vehicle de motor molt important, amb ampliacions de carreteres, amb ara la proposta del quart cinturó que el Foment de Treball segueix demanant. Per tant, si invertim en carreteres, doncs trobarem carreteres. I desafortunadament és aquesta és la situació. Ara, dit això, en moltes ciutats pioneres arreu del món s'estan fent una aposta important per la mobilitat activa, que és caminar i la bicicleta. I en aquest sentit, potser Catalunya té ciutats, sobretot els que viuen en ciutats mitjanes o grans, i fins i tot pobles petits, tenen ciutats molt, molt caminables. En aquest sentit, van molt per avançat altres ciutats arreu del món on el percentatge de gent que camina i fa servir l'ús del transport públic és molt més alt que en ciutats nord-americanes o inclús asiàtiques.
Clar, però aquí hi ha una qüestió, no?, que és que a vegades molts d'aquests desplaçaments, ni que vulguis, no?, per dir-ho d'alguna manera, els pots fer caminant, no?, perquè depèn d'on hagis d'anar a treballar, necessitaràs algun mètode per poder-te moure, no?, algun mecanisme. Llavors, entenc que aquí, per realment anar cap a aquest camí d'aquesta reducció de la mobilitat, que és el que es parla, doncs, per aquesta lluita contra el canvi climàtic, això passa, per tant, també per un canvi d'hàbits, de concepció i fins i tot d'on treballem, no?
Exacte, sí, sí, correctament. O sigui, és lògic que el caminar ha de ser per uns trajectes molt curts pel dia a dia, per fer la ciutat dels 15 minuts o barris de 15 minuts, que en gran part ja les tenim en aquesta part del món. O sigui, en aquest sentit som afortunats. I per altres trajectes més llargs, el transport públic és l'ideal. Però també amb l'electrificació de les bicicletes també es poden fer trajectes més amplis, i en l'última instància el vehicle privat motoritzat per els efectes dels contaminants que té, i també per l'ús de l'espai públic i també per la inseguretat. Per tant, el vehicle motoritzat té aquestes desavantatges tant ambientals com de seguretat com ocupació de l'espai.
Clar, però en aquest sentit, per exemple, els defensors, no?, de l'ús del cotxe privat, o fins i tot les persones que defensen que és necessari a dia d'avui, parlen d'aquest canvi, no?, en la combustió d'aquest tipus de vehicles i en l'aposta per l'hidrogen verd i per d'altres mecanismes que puguin fer, doncs, que aquests trajectes puguin ser menys nocius pel medi ambient. Aquest pot ser un dels camins, també, un dels mecanismes?
Sí, se'n parla molt de l'electrificació del cotxe i hi ha molts interessos econòmics a favor que sigui la solució, però des d'un punt de vista urbanístic, de model de ciutat, no soluciona el tema de l'espai públic, de l'ocupació de l'espai públic, no soluciona el tema del tràfic i de la gestió d'entrades i sortides de cotxes en moments concrets, per tant no soluciona aquest tema, i no soluciona el tema de la inseguretat, perquè cada any hi ha milers d'infants que es moren a propers a les seves escoles per accidents amb vehicles de motor. I, per tant, hi ha un problema d'inseguretat que no es soluciona amb l'electrificació. Per tant, hem de crear ciutats diferents, hem de viure més a prop d'on treballem i hem de crear entorns i ciutats més segurs i saludables per tothom, i gran part d'això passa per reduir dràsticament l'ús del cotxe en la ciutat.
Clar, has citat en diferents ocasions la bicicleta, ara parlarem d'aquesta aplicació que heu desenvolupat des de l'ICTA, no? Però avui, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, volíem fer una passada global per l'àmbit de la mobilitat, no? Perquè moltes vegades es parla que aquests vehicles, no? Les bicicletes, els patinets elèctrics, els segways, tot aquest tipus de vehicles de mobilitat personal que han anat apareixent, ho han fet en ciutats que no estaven preparades per aquest tipus de vehicles i amb ciutadans que no estaven preparats per fer ús d'aquest tipus de vehicles. Aquí també hi ha d'haver un canvi de concepció?
Sí, les ciutats estan en transició i jo trobo que això és lògic, que amb les noves tecnologies i noves maneres de fer estem veient aquests canvis. Canvis també d'expectatives, no? Els carrers abans de l'ús del cotxe eren espais per tothom, on hi passaven moltes coses, hi havia moltes activitats. I hi va haver una transició també, una eliminació d'aquesta vida pública per prioritzar només el moviment ràpid dels cotxes. I ara ens hem acostumat amb aquest tipus de ciutat, no?, que prioritza, per exemple, la ciutat de Barcelona, el 60% de l'espai públic s'ha dedicat als cotxes, però només ho fa servir un 20% de la població. Per tant, és una desigualtat amb l'ocupació de l'espai dels carrers i qui realment el fa ús. Per tant, eliminar els cotxes és també una distribució més justa de tota la ciutadania que la pugui fer servir.
Clar, entenc que això passa per fomentar l'espai, doncs, de tots aquells que caminen, no?, a l'espai de les bicicletes, però en convivència amb el cotxe o per treure directament el cotxe de les nostres ciutats?
Treure els cotxes de les ciutats al 100% no és viable, però sí que s'ha de reduir la seva velocitat i reprioritzar els carrers perquè els cotxes no sigui la prioritat. Els vehicles de motor no sigui prioritari. Ara, de la manera que estem organitzats a les ciutats, és que la velocitat del cotxe és el principal i la resta estem a les cantonades, als costats. I això s'ha de canviar per la nostra salut, per la seguretat de nosaltres mateixos i els nostres infants, pel soroll que fa la ciutat, per la contaminació, per l'energia que gasta. O sigui, els arguments per canviar de model de ciutat són abrumadors. O sigui, està claríssim entre els experts que estudien temes urbans que s'ha de reduir la presència dels vehicles privats en les nostres ciutats pel nostre benestar i per tenir ciutats més agradables. I llavors, per fer això, també hi ha d'haver-hi alternatives de mobilitat i molts hi pensem que la bicicleta pot ser una alternativa per viatges dins de la pròpia ciutat, que actualment en moltes poblacions segueix fent servir el cotxe per moure dintre de la ciutat, i hi ha moltes ciutats que han tingut èxit en implementar l'ús de la bicicleta i fomentar-la, i aquí a Catalunya, que tenim bon clima, doncs tenim molt potencial per incrementar el seu ús.
Dissabte era el Dia Mundial de la Bicicleta. Et pregunto tal qual, la bicicleta és la gran revolució en l'àmbit de la mobilitat? És la que realment ha de venir per canviar-ho tot? Ho dic perquè amb el tema del patinet potser també ens hem acostumat força a aquest tipus de vehicle.
Sí. Sí, la gran revolució, bueno, m'agradaria que ho fos. Jo realment veig un potencial un potencial extraordinari per la seva eficiència energètica, per la salut que dona a les persones usuàries, per lo social que pot arribar a ser. Si vas amb els infants a l'escola en bicicleta és molt més sociable, en comptes d'anar ficar-los darrere amb un cotxe, és molt més segur, redueix el nivell de soroll a la ciutat, no contamina. Per tant, té una sèrie d'avantatges que no és res de nou. Vull dir, en altres ciutats, com comentava, que ja han descobert la gran avantatge de la bicicleta, i París està apostant de manera molt forta per la bicicleta. Per tant, és un vehicle que té molt de sentit, que crea entorns segurs i saludables, i la qüestió és, mica en mica, anar canviant la ciutat per donar-li més facilitats, per les grans avantatges que té per les persones usuàries, com també per tota la ciutat.
Uh-huh. Per tant, una de les potencialitats. Però les ciutats estan preparades per la presència de les moltes bicicletes?
No. Moltes no. Moltes encara no. Hem vist que la ciutat de Barcelona ha fet algunes actuacions i ha fet noves infraestructures, però hi ha moltes altres ciutats que encara no estan preparades. I si no estan preparades, no podem esperar que les persones s'hi adaptin, no? Vull dir, realment necessitem una infraestructura bàsica, no només pels més valents que s'atreveixen a tot, sinó per totes les habilitats i totes les edats. És a dir, quan veiem infants i quan veiem persones grans en bicicleta per la ciutat, llavors sabrem que realment hi ha la infraestructura adequada. I fins que no tinguem això, doncs no realment és adequat per tothom. Per tant, falta aquí un canvi de marc i a donar-li un espai a una manera de moure per la ciutat que li convé a tothom.
El problema és sobretot la convivència entre els cotxes i aquest tipus de vehicles?
Jo crec que hi ha dificultats de convivència entre tots els mòduls, no? O sigui, entre vianants i cotxes també, però aquí hi ha també una desigualtat. Quan hi ha una interacció entre un cotxe i un vianant, o un cotxe o una bicicleta, els que perden són els més vulnerables. Per tant, si per atendre tots temes de convivència hem de mirar de protegir els més vulnerables sempre, sempre.
Per tant, aquí és on hi ha la feina, diguéssim, de buscar aquesta convivència, no? Ho dic perquè aquí, per exemple, la ciutat es va optar per els eixos ciclables, que són espais doncs, on es redueix la velocitat, però no hi ha carrils bici, el camí ha de ser carrils bici, espais segregats, espais de convivència, que seria el més adient?
Clar, a cada espai s'ha d'analitzar i és difícil, no? Per suposat que com espais segregats per la bicicleta i que les bicicletes puguin anar tot arreu on pugui anar un cotxe seria l'objectiu final. Vull dir, si un mira un mapa d'on pot anar un cotxe en una ciutat i després el compara on pot anar una bicicleta, veiem una diferència extraordinària. La idea seria és invertir això, és crear xarxes ciclables i limitar molt a l'ús del cotxe per incentivar precisament una mobilitat més segura i saludable. La segregació és essencial per donar-hi aquesta sensació de seguretat. Però també diria una altra cosa, que és quan més usuaris fan servir la bicicleta, s'ha vist que cada vegada és més segur una ciutat. És com una... Hi ha seguretat amb major ús. Per tant, hi ha uns efectes positius en què més persones la facin servir, i en part és perquè els conductors o altres usuaris dels carrers s'acostumen més a veure bicicletes, s'acostumen més a interactuar. Per tant, hi ha uns grans beneficis en arribar aquest llindar bàsic d'ús, amb el qual després es fa més segur i la convivència es fa molt més fàcil a partir d'un cert ús i una certa quotidianitat.
I coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, des de l'ICTA, des de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'Autònoma, s'ha donat a conèixer que es posa en marxa una aplicació que es diu Bici Zen. En què consisteix exactament aquesta aplicació? Quina feina fa?
Doncs Bici Zen és una plataforma de col·laboració per la comunitat ciclista que permet reportar informació i dades sobre la seva experiència en moure per la ciutat en bicicleta. El nom Bici Zen ve de la paraula anglès citizen, que és ciutadania, no? Que és bici, és un, com que és un projecte de ciència ciutadana, doncs és bici-zen. Però també el zen, també sabem que és aquesta experiència de pau i tranquil·litat que trobem. Molts ciclistes, aquesta sensació de pau que ens encanta moure pels llocs amb la bici. Desafortunadament no tenim zen en moltes ciutats encara, però és una aspiració, no? Llavors, aquesta plataforma és un projecte de ciència ciutadana, però també que permetrà a la comunitat d'investigació científica a conèixer punts problemàtics i diferents informacions sobre l'experiència dels ciclistes, però també és una... A part de la ciència, també esperem que la comunitat ciclista l'agafi com a propi per documentar dificultats i temes que sorgeixen amb diferents punts claus de la infraestructura. És a dir, cotxes que invadeixen algun carril, que es pugui fer foto i documentar-lo, interseccions que són perilloses o entorns que potser no hi ha el nivell de seguretat que s'espera. O també reportar l'estat de la infraestructura d'aparcaments o reportar robatoris, que això és una altra eina que existeix. Per tant, la plataforma és molt, molt completa i permet la col·laboració entre la comunitat ciclista des del punt de vista de la recerca o de l'activisme o inclús d'un ajuntament que vol documentar l'ús de la infraestructura ciclista en la seva ciutat.
Clar, i en aquest sentit, aquesta aplicació es pot utilitzar a qualsevol ciutat de Catalunya. Com funciona ara per ara?
Sí, doncs ja, avui mateix, dilluns 5, llancem la plataforma en públic. Es pot baixar amb Android i amb iPhone, és totalment gratuït, és intuïtiu, podrà consultar què opina els ciclistes en diferents ciutats arreu del món. Està en 5 idiomes i estem col·laborant amb altres ciutats arreu d'Europa, on també, a part de Catalunya, també estaran treballant. A Finlàndia, per exemple, estaran treballant per documentar la situació allà, que és molt diferent, òbviament, al d'aquí, però on s'ha vist que és necessari una informació directa de la ciutadania ciclista amb els governants locals o la comunitat acadèmica. Que molt d'aquestes queixes, i això s'ha posat a les xarxes, no? En Twitter és un lloc on la comunitat ciclista ha estat denunciant molts dels problemes que han tingut, però aquesta denúncia es perd. No s'acaba mapejant, no s'acaba creant una informació útil a llarg plaç. Per tant, el bici-zen, que permetrà donar més constància i una informació més útil a l'hora d'entendre les dinàmiques i els comportaments i els temes centrals que necessiten l'atenció per millorar l'experiència ciclista.
I la intenció, entenc, que és que tot el contingut que hi hagi en aquesta aplicació serveixi per què?
És tot obert, o sigui, jo crec que diferents usuaris el podran fer servir i analitzar i discutir-la. O sigui, des del punt de vista acadèmic, ens interessa, per exemple, molt el tema de robatoris i aparcaments de bicicleta. Els aparcaments és una infraestructura de bicicletes que no s'ha donat molta, no s'ha fet molta cas, no s'ha estudiat gaire, els punts on hi ha demanda. Per tant, estem fent un estudi en obert, en col·laboració amb la ciutadania, sobre aparcaments. Però a Finlàndia, per exemple, els interessa molt el manteniment de certs carrils, si entra la neu i el gel o no. Per tant, la gent que va en bicicleta a l'hivern o quan hi ha neu, reportarà a la comunitat si l'administració ha netejat aquell espai i poden anar amb bicicleta aquest matí. Per tant, jo crec que hi haurà diferents usos en diferents contextos i esperem que la comunitat ciclista també agafi certs temes. Per exemple, un tema que possiblement es podria fer servir és per reportar agressions i conflictes. Per tant, esperem que nosaltres que hem creat la plataforma, però esperem que hi hagi diferents aplicacions. Uns dels que nosaltres tenim previst, com els robatoris i aparcaments, però hi podria haver-hi moltes altres.
Clar, vols dir que cadascú podrà trobar també, en certa manera, fins i tot el seu propi ús, no?, per aquesta aplicació, no?
Sí, el resum seria que, per un costat, volem crear coneixement i informació que sols no ho podem fer. És com una, com a, necessitem una comunitat per documentar unes dinàmiques i uns patrons que una persona no pot fer. Per tant, podrem fer molt més junts, i això és des del punt de vista acadèmic, que posteriorment podrà informar a estratègies d'aparcaments o estratègies de seguretat o estratègies d'antirrobatori que en el fi del cap és l'administració que s'ha d'encarregar de crear aquestes condicions, aquesta infraestructura de millores. Però sense aquestes dades, que són molt, molt difuses, difícilment podem tenir els arguments o la informació necessària per crear aquestes estratègies.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos aportat tot aquest coneixement, totes aquestes dades, i per haver abordat aquest Dia Mundial del Medi Ambient conversant amb el Jordi Jone i Rosés. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.